Fondo Español de Garantía de Depósitos que garantiza 100.000 euros por depositante.
Herrera Incope.
La mañana.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Com esteu? 10 minuts, arribem a 1:15 del migdia. Benvinguts a la teva COPE més propera. Continuem informant-te amb tota la proximitat que ens cal aquí a COPE Catalunya i Andorra. Benvinguts. Avui, mira, comencem pel principi. És que volia començar pel títol, però no començaré pel títol, perquè igual és més xulo començar així. Us parlo d'un sentiment de tensió física o emocional. Teniu aquest sentiment? Sentiment de tensió física o emocional. Tothom ho podem sentir, però d'una manera intensa i prolongada en el temps. Bé, això és diu i té un nom, estrès. Avui és el dia de la cura i de l'atenció de l'estrès. L'estrès, ho tenim tots a la boca. Que estressado estoy? Bé, possiblement ho diem, però igual no és tan estressat. En tot cas, no és que sigui una cosa dolenta per se, però sí prolongadament en el temps. De fet, és una d'aquestes pandèmies silencioses que s'estenen, que les tenim a sobre, i que podem portar-nos mal de cap si no ho sabem gestionar. Però és una cosa molt seriosa, cada cop més seriosa. I cada cop és una malaltia més de la nostra societat contemporània estressada en lo quiero todo para ayer. I això és un problema. I tenim un problema, i sabem que és un problema, però és el que toca, sembla que ho demanem tot. Mireu, per exemple, quan demanem un producte, o anem a comprar un producte, ja no ens conformem amb anar a les botigues properes, a un comerç de proximitat, o anem fins i tot a un gran magatzem, jo què sé, el Corte Inglés, per posar un exemple, no? Jo què sé, un d'aquests, no? Sinó que ja ho volem ja. I llavors els americans, els estadounidens, millor dit, són molt, molt llestos en tot això, molt, molt avispats per aquestes coses, i van crear allò de comerç immediat. D'allí empreses com, per exemple, Amazon, per posar un exemple. Després estarien d'altres, no? Però aquesta seria la més coneguda. Que tu, per tant, tot, quines una cabra, mañana no tens en tu casa. Estem acostumats a això, a la immediatesa. I això, fins a cert punt, no és una cosa sana. Atenció, no és que l'estrès sigui dolent. Insisteixo. De seguida en parlarem d'això. Avui en parlarem de l'estrès, després, per parlar, ja quan entrem en migdia. Però la seva sintomatologia, la seva afectació, sobretot quan és estrès crònic, que és estar sempre estressat, jo coneixo una persona d'aquestes i és pobra, encara no sé com està viu, augmenta considerablement aquesta situació d'estrès els riscos de malalties cardíaques, diabetis, obesitat i d'altres malalties cròniques. Pot portar problemes com mals de cap tensionals, disfunció sexual, caiguda del cabell i, a més, i sobretot, tenir un impacte devastador en la salut mental. Avui parlarem de l'estrès. Si em pregunteu, hi ha xifres? Podem parlar de xifres de quantes persones estan estressades en aquest país? Totes. Jo penso que totes, o una gran majoria, excepte les persones que ja viuen en entorns més rurals, que prenen la vida d'una altra manera, afortunadament per ells, amb tots els seus pros i contres, doncs totes. Si vas a grans ciutats, és una locura. És allò de ponme café, estoy esperando. Vigilem l'estrès. Calma, tranquil·litat, charm, això és el que deien, no charm. Avui és el dia, precisament, per parlar de l'estrès, que insisteixo, i és que no ho vull revelar perquè l'estrès no és del tot malament, no és del tot dolent, té aquesta mala fama, però els capítols d'estrès en el cos són importants. Són importants perquè posen alerta al cos. L'estrès et posa en alerta i t'activa. I comences a produir una endorfina, que ara mateix no és el nom, que és la que fa que el cos estigui superactivat, que estiguis atent, que et posis les piles i tinguis tota aquesta força. Però estar en un estat d'alerta tota l'estona, això és el que és perjudicial. Això és l'estrès crònic. I això és el que ens porta tots aquests mals de cap. Benvinguts. Avui espero que no sigui un dia gaire estressant. És el que espero i és el que desitjo. Benvinguts a Cope Catalunya i Andorra. Benvinguts darrere a Cope Catalunya i Andorra. Soc el José Miguel Cruz. Us parlo possiblement una mica estressat perquè quan comences i et poses dalt d'un micro sempre tens un punt d'estrès que és interessant per mantenir una atenció i una atenció. I això passa sempre. Suposo que a les vostres feines moltes vegades es passarà tres quarts del mateix, no? Em toca parlar del temps. I bé, no hi ha molta història per aquesta tarda, eh? De fet, cap a Ponent tenim un dia molt assolellat, fent excepció a la Vall d'Aran, que esperem neu aquesta tarda, i hi ha intensitat de vent. Hi ha unes alertes per intensitat de vent des del Segrià cap al sud, és a dir, Segrià, Terres de l'Ebre, una alerta per intensitat de vent. De fet, el vent bufarà sobretot al sud de Catalunya i al nord. Al nord esperem la Costa Brava, sobretot al nord de la Costa Brava, al Cap de Creus, esperem un estat de la mar que està en alerta per perillositat, per aquesta ressaca. Podem esperar pluja. De fet, alguna gota caigut al litoral, alguna gota d'aquestes que ni te n'adones, si no estàs en el moment. I cap a terres, cap a comarques de Girona, també podem esperar alguna gota. Sobretot parlem d'Osona, parlem del Ripollès, de la Garrotxa, del Gironès, per aquí, núvols i alguna gota, i el Maresme per aquí. Però no és una cosa, no és una cosa per treure'ns de pobres, però alguna gota pot caure. No intensa, no s'espera pluja intensa. Les temperatures a la baixa. De fet, hem passat del cap de setmana d'estar 10 graus per sobre del que tocaria de la mitjana de l'època, estarem per 2 per sota del que tocaria. Vull dir que el que està estressat és el tiempo, això està clar. De cara a dimecres, continua l'alerta per estat de la mar al Cap de Creus i aquests sol i núvols a tota la façana litoral, preferentment parlo de la costa central cap amunt. Pot escapar-se alguna gota cap al Baix Llobregat, cap al Barcelonès, però si s'escapa, eh? Si s'escapa. I no s'esperen pluges. I la situació a la xarxa viària, com la tenim? Doncs parlem amb el Servei Català de Trànsit. Marta Carbó, bon dia, benvinguda.
Hola, molt bon dia. Doncs aquesta hora hem de destacar un accident a la Nacional 340 a l'alçada de Vilafranca del Penedès entre un camió i un turisme. A causa d'això, la via està tallada en sentit nord, es fan desviaments cap a la C15 i s'ha tallat l'accés cap a l'autopista A17. En sentit sud es pot circular, però hi ha retencions en un tram d'un quilòmetre. A banda d'això, doncs, fluïdesa en general a la xarxa viària catalana, només destacar aturades puntuals a la ronda litoral a la zona de la Barceloneta en sentit Llobregat. De moment, això és tot. És el secretari de Trànsit. Molt bona tarda.
Gràcies, Marta. Que tinguis un bon dimarts. Cuida't. Les Golden Visa, després de 20 anys, posen el seu punt i final. S'han acabat les Golden Visa. Ostres, segurament, i estic convençut, perquè a mi m'ha passat, a algú li enxampem amb el peu esquerre. És a dir, ¿cómo? ¿Qué m'estan hablando? Van acabar con... Tancaran una targeta de crèdit? Sona això, a targeta de crèdit, però no, no és cap targeta de crèdit. És allà del banc, bueno, vull la Golden Visa. I et diran, gràcies. Molt bé. No és això. Roxola, benvingut. Com estàs?
Molt bon dia.
Què és la Golden Visa?
Mira, per resumir-ho, ho diré ràpid, perquè jo crec que el convidat que tenim a continuació ho pot explicar molt millor que jo, que és que la Golden Visa és el permís de residència aquest que s'otorgava a inversors estrangers que venien a Espanya i que es va posar final ara el 8 d'abril d'aquest mateix any, bàsicament, per resumir-ho.
Això seria la Golden Visa en aquest cas, eh? I ara s'ha posat punt i final, 20 anys en actiu, però per què s'ha acabat la Golden Visa?
Mira, hi ha diferents motius pels quals s'ha acabat. El primer és un motiu clarament polític, perquè durant la campanya electoral de Pedro Sánchez van prometre que revisarien doncs, tot el tema de la Golden Visa i, evidentment, ho han fet. Llavors, també que la Unió Europea, la Comissió Europea, ha posat una mica de pressió en els països perquè revisessin aquestes lleis de Golden Visa. Un altre motiu pel qual s'ha tret la Golden Visa és la falta d'impacte econòmic. És a dir, al principi d'aquest mil·lenni, del principi dels anys 2000, sí que va tenir un impacte gran, va tenir un creixement exponencial en el cas de les dades, però últimament sí que estem veient com ha caigut molt, en aquest cas, la inversió a través de les Golden Visa que t'otorguen aquest permís de residència espanyola a través d'invertir en la vivenda, no? Llavors, també ja existeix una preocupació per l'accés a la vivenda, és a dir, ara mateix ho parlarem d'aquí poc, però... existeix la preocupació, però no és una preocupació que podríem dir que fos real, ja que no té un impacte tan directe a la vivenda com sí que tenen altres coses, com podria ser el turisme,
entenc,
amb els Airbnb, etc.
Hi ha un punt, si em permeteu, hi ha un punt d'ètica, conforme als conceptes fundacionals de la Unió Europea, conforme als conceptes d'igualtat a l'hora de residir als països de la Unió Europea, amb la nacionalitat de qualsevol dels països de la Unió Europea que et dona l'espai Schengen, hi ha un punt d'ètica i moral davant de tot això. Perquè, clar, s'ha de tenir uns possibles, i quan parlo de possibles parlo de pasta, parlo de diners, parlo d'un poder adquisitiu alt per obtenir tot això. I això, clar, és una greu comparativa amb persones que intenten venir cap a Europa i que, malauradament, acaben ofegant-se al Mediterrani. Vull dir, èticament és... molt reprobable. Entenc que la Unió Europea posi això, però com hi ha molts diners de darrere, suposo que, en principi, la cosa no és éticament o moralment censurable, però mira, si dejas 1.000 milions, sí, sí, tampoc vamos a hacer ahora.
Bueno.
Però aquesta mesura ara que s'acaba, quin impacte pot tenir?
La primera impressió que podríem tenir és, ostres, tindrà un impacte econòmic molt gran a la societat, perquè, clar, al final accepten inversions a partir del 500.000 d'euros. Estem parlant de quantitats de diners molt grans. Però, si ens anem a les dades, purament les dades, el que ha compartit pisos.com, que són una web que, a part d'ajudar-te a trobar pis, doncs, publiquen també informació de la immobiliària,
sí,
han publicat que el 2022 només es van otorgar 136 permisos de residència d'aquest tipus. És a dir, un 0,14% del total de vivendes que s'han otorgat per la Golden Visa.
És a dir, un percentatge ridícul.
Ínfim, ínfim.
Petitíssim.
Ara mateix, el que hem de patir en Espanya és que les dades de residències exteriors que s'han aportat per la Golden Visa està per sobre el 15%, que són dades rècord històriques. Però, clar, en els últims anys aquestes dades no han anat creixent, s'han anat mantinguent, inclús reduint. Però el problema estava abans, inclús després, una mica, estem parlant dels anys 2015, 16, 17, i dels anys 2008, 2007, 2006, abans de la crisi immobiliària. En aquests anys va pujar moltíssim la inversió estrangera en l'immobiliari espanyol. Per què? Perquè tots ho coneixem, que Espanya és un país on s'hi viu molt bé, on la gent és molt simpàtica, on el clima afavoreix moltíssim.
M'agrada això de la gent és molt simpàtica, sí. Ho deixaré subratllat, això, eh?
No, tothom d'Europa afirma, no?, que els espanyols som la...
Som molt simpàtics,
sí,
som molt simpàtics.
Sí, la millor gent amb la que pots conviure.
Doncs preguntem precisament, gràcies, Roc, anem a preguntar sobre tot això i a fer una anàlisi més en profunditat amb el senyor Alejandro Gisbert, que és professor d'Economia Mundial de la Universitat Abat Oliva Feu, i el tenim al telèfon. Alejandro, bon dia, benvingut.
Sí, hola, bon dia. Gràcies per invitar-me.
És un plaer parlar amb tu, i a més, més que mai, perquè segurament traurem una mica més l'aigua clara de tot això. Per començar, si em permets, començaré per una qüestió molt bàsica. Què són o què han estat les Golden Visa?
Sí, molt fàcil. Les Golden Visa és bàsicament un procés a través del qual una sèrie de persones examinades, que són els candidats, poden obtenir la residència oficial en Espanya, o poden adquirir la ciutadania a través d'una inversió. Normalment, molt ràpidament, poden fer tres tipus d'inversions. O una inversió de 2 milions d'euros en deute pública espanyola, o un milió d'euros en accions de companyies espanyoles, o invertint en una vivenda que tingui un preu superior a 500.000 euros.
Vale, d'acord. És a dir, que estaríem d'entrada només accessible a persones d'un gran poder adquisitiu.
Exacte. Exacte, i a més doncs, els demanaria doncs, un certificat d'antecedents penals, etcètera, etcètera, etcètera. No? Els objectius és obtenir ingressos quan això es va, diguéssim, aprovar el 2013, que Espanya doncs, estava en un moment de crisi. Esclar, també els membres del Parlament Europeu han redactat un document ja el 2022 on posaven que era moralment objectionable perquè hi havia temes de, des del punt de vista ètic, legal, econòmic i fins i tot de risc de seguretat. No?
Sí, no, èticament sí que és veritat que es podrien posar moltes coses d'entrada, la que acabo de dir, que no és una qüestió dins de l'ètica de la Unió Europea, no és igualitària, és a dir, no tothom pot accedir, sinó persones molt, molt concretes. Qui té 2 milions d'euros per invertir en deute públic, doncs ja m'explicareu. Escolta'm, no sé si tens les dades, però això ha funcionat? És a dir, s'ha tret de diners i amb persones aquestes que han demanat tot això o no?
A veure, es parla de... perquè les xifres no són massa transparents, però es parla d'uns 1.000 milions d'euros aproximadament durant, diguéssim, aquests 10 anys que ha estat vigent. Bàsicament, del 2000, el que sí que tenim són les xifres del 2018 al 2022, que aquests visats han suposat 3.060 expedients.
Llavors... la gran... bueno, igual no ho sé si tu ho saps. Jo et faig la pregunta i tu em dius, pues mira, no sé. Però jo te la faig, perquè clar, la meva pregunta és, vale, estem parlant d'una nacionalitat, en aquest cas espanyola, que donaria accés no només a un passaport espanyol, sinó a un passaport de la Unió Europea, no? Llavors, per què invertir a Espanya una pasta quan ho pots fer a Malta més barato?
També, a veure, pot ser que sigui més interessant o tens no només la residència a Espanya, sinó més oportunitats de negoci interessants a Espanya que potser a Malta, per exemple.
Que ja, però tenint la Unió Europea podries fer igualment el negoci. Llavors entraria, si tens la ciutat de Malta, pots fer el negoci a Espanya perquè estem dins unes condicions determinades. Bé, i ara, després de 20 anys, que bé, ja em veus que la majoria no, que he sentit no eren gaire positives, conforme aquesta Golden Visa, per què després de 20 anys això es retira?
A veure, hi ha altres països que ja ho han retirat abans. Per exemple, l'any, el març del 2022, Bulgària ho va retirar, i l'any anterior, l'any 2023, el 14 de febrer, Irlanda va retirar les Golden Visa, i dos dies després, el 16 de febrer, Portugal també va fer el mateix. A veure, el problema és probablement que ara ja no es necessiten diners i, per tant, ja la principal causa de per què es va, diguéssim, estrenar aquest programa eren la necessitat d'aquests ingressos. El que no tinc tan clar és lligar-ho amb el tema immobiliari. Perquè, mira, et dono dues xifres que s'entendrà molt ràpidament.
D'acord.
Si parlem que del 2018 al 2022 hi ha hagut 3.060 persones que s'han beneficiat d'aquest programa i el 94% de les persones que s'han beneficiat d'aquest programa ha estat via aquesta compra d'immobiliari que comentàvem, però del 2018 al 2022 les compravendes de vivendes realitzades a Espanya eren de 2.755.000 unitats. Perquè, mira, potser ens entendrem més fàcilment amb una dada del Banc d'Espanya. Segons el Banc d'Espanya, l'any 2022, el total de transaccions en el mercat residencial de la vivenda van ser de 721.000 vivendes. Clar, que tu diguis o afirmis, o qualsevol digui o afirmi que les Golden Visa està d'alguna forma afectant el mercat immobiliari d'una forma extraordinària per preus o quantitats no té cap sentit. No és un tema ideològic, és un tema
d'objectivitat.
Com deia el Somerset Maugham, no? Em penso a l'escriptor anglès, deia, si hi ha 50 milions de persones que diuen una tonteria, continua sent una tonteria, no? el que diguin.
Podria retornar, ara que quan hi torni a haver una crisi? Perquè penso que l'experiment, no sé si ha anat molt bé, l'experiment.
A veure, en realitat, des d'un punt de vista econòmic, no podríem dir que hagi estat un èxit, no? Perquè si parlem d'uns 1.000 milions d'euros d'ingressos, en el context també de tot el pressupost de l'Estat, diguéssim, i durant tots aquests anys, vull dir, també serien, com diríem, el xocolata del lloro, no? O els cacauets, no? Vull dir, no seria gran cosa, no? Vull dir, o si vostè i jo fóssim els ministres d'Economia, no ens soluciona el problema, no? Però tot tot i així, esclar, podria ser que en una crisi futura, doncs també al final es busquen els diners sota les pedres, no? I qualsevol cosa. Fins i tot, potser... era més interessant des del punt de vista de... És un país que rep diners de l'exterior i som un país estable, i més des d'un punt de vista de reputacional, no? Que no pas a l'impacte econòmic en si.
D'acord, no? D'acord. És una qüestió possiblement de treure. Mira, si aquesta gent que és ultra, super multimilionària inverteix a Espanya, doncs, escolta'm, llavors és una qüestió de fiar. Podríem parlar que és una mena de màrqueting també, no? Més enllà d'una solució. També...
Ho ha definit millor que no pas jo. Em fa vergonya dir-ho, no. Però és així.
O sigui, teniu un rerefons de màrqueting també, tot això, no?
Exacte, jo crec que sí. No.
Doncs, escolta'm, Alejandro, ha estat tot un plaer. Alejandro Gisbert, professor d'Economia Mundial de la Universitat Abat Oliba Ceu, gràcies per aquestes explicacions que s'has donat, molt amable.
Moltíssimes gràcies, una abraçada. Adéu.
Adéu, gràcies. Doncs ho escolteu, en aquest cas és una d'aquestes coses que... Sincerament, possiblement la idea, perquè les idees jo entenc que poden ser tenen una bona intenció, un rerefons intencionat, de bona intenció, i al principi la idea era captar diners en una època de greu crisi. No oblidem la crisi del totxo, no oblidem el principi de segle, vull dir, teníem un problema de crisi important. Ara, èticament ja això va néixer d'una manera molt qüestionable. És una qüestió que fins i tot pot fer, segons moltes persones parlaven, vergonya, tal com ho explico, vergonya mentre veus que molta gent mor i pateix i acaba malament al fons del Mediterrani intentant venir a Europa. D'altres tenen diners que no els hi faria falta. Perquè no, si faria falta, m'explicaràs tu, si, per exemple, Jeff Bezos... He posat un exemple, Jeff Bezos, perquè és una persona coneguda, no? Però un multimilionari, quina necessitat té? Pues no sé, suposo que els seus motius tindrà d'inversions, de negocis, del que tu vulguis. Però, a canvi, et donen la residència, permís per treballar, per estudiar, per invertir, i, a més, un accés a l'espai Schengen. Doncs mireu, és una vergonya. És una vergonya des del punt de vista de la Fundació Ètica i Moral de la Unió Europea, conforme a la igualtat de drets. I a més és clar, vull dir, no cal ser un expert per adonar-te de tot això, només cal mirar-ho. És una cosa que grinyola i molt. Ara, després, quan jo explicava l'expert, el nostre expert, ens estava comentant Alejandro, que clar, quan tu parles i et diuen, no oblidem una cosa, polítics en campanya política. Quan hi ha polítics en campanya política, totes aquestes declaracions possiblement les hem de posar en quarantena. Quan parlen d'allò de... No, és que amb això possiblement la vivenda tindrà un millor accés, no? Uns preus més assequibles. Això no s'ho creu ningú, absolutament ningú. I després parles amb l'Alejandro, que és superexpert en tot això, en economia mundial, pues ja confirmes amb un expert, amb una persona que entén, doncs les teves sospites, pues ja està. Dit això, i perdoneu que m'hagi estès, però és que és un tema que de debò em fa mal moralment em fa mal, tot i entenent que de base era una bona idea. Ho deixo aquí, si em voleu criticar podeu fer-ho, vull dir que, però, i demano disculpes per tot el que acabo de dir. Bé, dit tot això, punt i a part, anem a perdre pes. Anem a perdre entre 4 i 7 quilos, Poca broma, plan 1, 2, 3, Adelgazar sin sufrir es posible con el plan 1, 2, 3, pues para perder de 4 a 7 kilos en 3 semanas sin efecto rebote. Y ahí está Enriqueta, que es dietista del Laboratorios Clinitec, que son los creadores del plan 1, 2, 3, para aconsejarnos. Enriqueta, ¿cómo estás? Bienvenida, buenos días.
Muchísimas gracias, Cruz, y buenos días, Pues mira, lo difícil no es solo como adelgazar, lo difícil es mantenerse y no volver a coger esos kilos que nos hemos quitado de encima. ¿Cómo lo conseguimos? ¿Cómo podemos evitarlo? Pues con el plan 1-2-3 vas a conseguir perder peso en 3 semanas y sin efecto rebote.
Eso es importante. La primera semana vamos a limpiar con los sobres de piña.
Sí, ellos nos van a ayudar a, aparte de hacer una limpieza, bajar volumen, eliminar todas las toxinas y la retención de líquidos. Y en esta semana, aparte de bajar volumen, perdemos 2 kilos o más de 2 kilos.
La segunda semana vamos a renovar con los sobres de naranja.
Sí, vamos a cuidar la flora, vamos a conseguir un vientre plano, vamos a reducir esa barriguita, el cansancio, combatir el estreñimiento, también bajar más de 2 centímetros de volumen y seguir perdiendo kilos.
Y la tercera semana es el momento de las cápsulas captagrasas saciantes.
Sí, son saciantes, nos calman la ansiedad, pero es que además nos ayudan a atrapar la grasa localizada para que sigamos perdiendo peso. El resultado en las 3 semanas, de 4 a 7 kilos. ¿Quieres informarte del plan? Pues llámame, el teléfono es fácil, 650-51-52-53, porque si llamas y te interesa el plan 1-2-3, hoy te regalo con él pues los parches reductores para vientre, para muslos, para que nos despidamos de esa celulitis y de esos michelines que son extraordinarios. Además, una infusión detox que nos ayuda a seguir depurando y cruz. Y además de regalo, una caja de nuestras galletas de pura fibra, de cúrcuma y chía, que están riquísimas para el desayuno o para la merienda. Gran promoción con tu plan 1-2-3, llamando ahora mismo el teléfono 650-51-52-53. ¿Que lo quieres? Pues mañana mismo lo puedes tener en tu domicilio por mensajería y sin gastos de envío.
Efectivamente, 650-51-52-53. Además, rápido pierdes volumen. La grasa localizada ahí en la barriga, en las piernas, en las caderas. El plan 1-2-3 es drenante, te deshinchas, vas a controlar tus niveles de azúcar y colesterol. No son batidos, ¿eh? No. Y lo haces, vas a hacer sin pasar hambre. Y además es económico, con registro sanitario. Y totalmente natural, porque el plan 1-2-3 está hecho con productos naturales. Así que llama ya al 650-51-52-53, que ahí está Enriqueta y todo su equipo, pues para informarte sobre las bondades del plan 1-2-3. Y vamos a despedirnos de 4 a 7 kilos. Vamos a perder peso, Enriqueta.
Claro, vamos a perder peso, vamos a deshincharnos, vamos a bajar volumen. Esta primavera, a lucir tu mejor silueta. Y el plan 1-2-3 es para todos, ¿eh? Hombres y mujeres, así que si lo quieres, solo tienes que marcar este teléfono, 650-51-52-53, porque hoy con el plan que viene, esta gran promoción, los parches, la infusión detox y las galletas gratis con tu plan 1-2-3.
Pues además, ya sabéis que el plan 1-2-3 no viene solo, son 3 los regalazos que nos explicaba Enriqueta, y fácil, solo tomas un sobre al día y una cápsula la última semana y listo, empezamos a bajar de peso y nos despedimos de entre 4 y 7 kilos en menos... Bueno, iba a decir en menos, en 3 semanas, justamente ese es el tiempo. Plan 1-2-3, 3 semanas, 1-2-3. 650-51-52-53. Enriqueta, patunets, patunets.
Patunets molt grans. Una abraçada. Adéu, adéu.
Adéu. I de seguida parlem amb la Imma Viudes, portaveu del sindicat Safepol de Mossos d'Esquadra, per analitzar la actualitat policial. Entre altres coses, la primera pregunta que pràcticament estem obligats a fer és la situació d'aquesta amenaça terrorista que es va fer pública en les eliminatòries de Champions, en aquest cas. Què hi ha de veritat en tot això? Fins a on està a posar por? El cas és que el cos de Mossos d'Esquadra no només té l'alerta 4 i mig, no, la màxima seria en 5, però estem en 4 i mig, sinó que a més ho han reforçat. Però parlem d'això i d'altres coses amb la Imma, aquí a Herrera, a COPE, Catalunya i Andorra.
Herrera, a COPE.
COPE, Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE, Catalunya i Andorra.
Ambiental Muebles, todo al 50%. Fabricante de muebles y con tienda durante más de 30 años en Molins de Rey, por reformas en sus instalaciones, liquida todo su stock con descuentos del 50%. Aprovecha esta gran oportunidad de adquirir todos los muebles modernos, clásicos o coloniales para tu hogar a precios directos de fábrica y con un 50% de descuento. Nos encontrarás en la calle Salvador Seguí 6, Polígono Industrial El Pla de Molins de Rey, a solo 5 minutos de la Diagonal de Barcelona. Ambientalmuebles.com. Dormitorios, comedores, habitaciones infantiles de máxima calidad. Todo al 50%.
Necessites comprar o llogar una cadira de rodes? Gracare, 93 568 57 33. Som especialistes en cadires manuals, elèctriques, plegables, caminadors i scooters. A Gracare també trobaràs llits articulats, grues i altres productes per la gent gran. Acceptem receptes de CatSalut i mútues. Ens trobaràs a Barcelona, carrer Entença 165, ara també a Rosselló 157, just davant Metro Hospital Clínic, i a Terrassa, carrer Jaguar 64. Informa't al 93 568 57 33.
Ei! Quant val el teu cotxe? Descobreix-ho a compremostucotxe.es. Ràpid i senzill. Introdueix les dades del teu cotxe i aconsegueix el preu de venda. No només una estimació. I després d'una ràpida revisió a una sucursal, ens vens el teu cotxe. Aconsegueix ara el preu de venda a compremostucotxe.es.
COPE Catalunya i Andorra.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Nyal de Pol, com canta el seu èxit Ibiza, en aquest cas, que precisament ahir el vam tenir aquí amb nosaltres, arran del nou tema que va treure precisament fa 4 dies, divendres, el dia 12. Bé, parlem de l'actualitat policial, parlem amb la Imma Viudes, portaveu del sindicat Safepol de Mossos d'Esquadra. Imma, com estàs? Benvinguda, bon dia.
Hola, bon dia, José Miguel.
Si em permets, Imma, començaré parlant del dispositiu que avui tenim tornada a partir de la Champions, i amb aquest rebombori d'aquella amenaça terrorista que vam fer Estat Islàmic per ficar la por al cos, però és que la por ja la teníem ficada al cos. Quina previsió hi ha de cara a aquesta nit, Imma?
Doncs, en primer lloc, dic que res de por al cos. Sí que és veritat que ha d'haver sempre, tothom ha de tenir mesures d'autoprotecció i de protecció de cara als altres. Hem de mirar, no?, el nostre voltant per l'amenaça terrorista global, no pas per aquest partit. Sí que és un partit d'alt risc ja començant perquè hi haurà 400 hooligans radicals d'aquest equip, no?, que ja per ser, sense que hagués cap amenaça de l'Estat Islàmic ni terrorista ni de cap altre tipus, doncs ja seria un dispositiu d'alta seguretat, no? Per tant, doncs qui hi haurà? Hi haurà un reforç de la brigada mòbil, hi haurà l'Arro, estaran els J, la unitat de drons, estaran Helix, vull dir que hi haurà totes les unitats que estan habituals en aquest tipus d'aconteixements, i la Brimo, doncs, reforçada. Per tant, doncs, sí que hi haurà vigilància, evidentment, i la presència de tothom, però no cal generar tampoc alarma social, no? Bé, anem a veure com es desenvolupa tot, que esperem que tot vagi a morda i al final que hi hagi un partit on tothom gaudeixi, que al final és important, no? Que el partit, doncs, tothom el que vagi a gaudir del partit... Doncs,
que ho gaudeixi, que ho passi bé en aquest cas, no?
Que aquí al final ens oblidem que és un partit molt important...
I tant! Pels culers, segur, eh? Pels culers, ja dic que sí que és el més important. Però, clar, inevitablement, Imma, quan veus a la gent d'Estat Islàmic que fa aquest tipus d'anuncis, inevitablement se t'aixeca les orelles i se't fica la por al cos. L'altre dia, precisament, a l'estació del Nord de Barcelona, algú es va oblidar una motxilla dins d'un autocar i es va disparar un dispositiu TEDx per veure què hi havia allà.
Bueno, doncs bona senyal. En realitat, al final, el que estem fent és donar resposta a un fet, no?, que podria haver acabat malament, que per sort, sortosament, no té cap rellevància, no? Però això vol dir que estem alerta, que estem donant resposta. I els Mossos avui donaran resposta, com no pot ser d'una altra manera. I no només Mossos, perquè aquest dispositiu també comptarà amb la policia... Bueno, el dispositiu està gestionat amb Policia Nacional, amb membres de seguretat del Futbol Club Barcelona i també de la Guàrdia Urbana. Per tant, tots ells i elles disposats a donar el màxim avui i que tot el partit es desenvolupi i sense incidents, que és el que volem tots, no?
Imma, hi ha una cosa que m'agradaria preguntar-te. No sé si passa només a les comissaries de Girona, les comissaries gironines, unes quantes en concret, o passa també en la resta. Em refereixo a l'arribada de menors migrants que arriben sense família, aquests menors, que és una qüestió que no s'atura a Girona, concretament a Girona no s'atura, i que molts d'aquests menors encara estan dormint o passen moltes hores a les comissaries, com si fossin l'albergue, perquè no hi ha altre lloc, pobres, en aquest cas. Com està aquesta situació? Explica'm.
Doncs és un problema que tenim a tot el territori català. Ja s'ha denunciat, perquè és un problema que s'està, bueno, que s'ha enquistat a Catalunya els últims anys, ja es va denunciar també en aquest programa, no? Doncs que en molts casos l'arribada d'aquests menors no acompanyats, doncs, no es fa amb les condicions adients. El problema el tenim també molt enquistat a la ciutat de Barcelona, però en aquest cas, si parlem de Girona, el problema és molt greu, no? Ens trobem que aquests joves, que en molts casos sí que són menors, doncs arriben a les comissaries i doncs, a les dependències policials els hem de deixar un habitacle per dormir, que és un lloc infrahumà, perquè dormi un menor d'edat gairebé a terra, perquè té un matalàs molt fi, se'ls dona doncs, el menjar que no és un menjar que hagin de tenir els menors durant un o dos dies seguits i passar la nit allà una o dues nits seguides, no? En molts casos és una qüestió que no competa a la policia, sinó a serveis socials, però per la raó que sigui, ja sigui perquè estan desbordats o perquè és cap de setmana, doncs per la raó que sigui, aquestes arribades van a parar directament a les comissaries de Mossos.
Quant de temps de mitjana pot estar un menor a una comissaria? Parlaves de dos dies?
Sí, poden estar tot el cap de setmana perfectament, eh? I el problema que tenim és que, a més, el problema, a banda d'aquests menors que necessiten protecció, és que molts cops tampoc són menors, perquè en molts casos venen amb documentació doncs, falsa, que són majors d'edat, però doncs, també es desplacen en aquesta comissaria, o són menors també, per exemple, escapolits d'altres centres que se'n van de festa els caps de setmana i després apareixen a la comissaria. Perquè li fem literalment doncs, de taxi, no? O sigui que aquí, a banda de la vessant humanitària, no?, d'aquests menors, de com estan, menors i no menors, insisteixo, també tenim la qüestió operativa, no?, que estan els patrulles, en alguns casos, doncs, hipotecats perquè els hem d'anar a portar als centres d'on s'han escapolit. Hem d'estar vigilant-los, perquè en molts casos aquests joves doncs, estan doncs, al voltant per la comissaria o estan a l'entrada de la comissaria, poden fer fotografies a les persones que entren i surten, a companys... Bueno, és un problema, a banda de la vessant humanitària, que és prou important, també una qüestió de seguretat i bé, que no poden estar... Estan sense dutxar-se, sí. Estan dormint al vestíbul, utilitzant mantes sense les mínimes condicions higienico-sanitàries. Vull dir, és una qüestió que algú ha de posar fi d'alguna manera perquè és inassumible pel cos de Mossos.
Bé, doncs és una d'aquestes qüestions que és veritat, ja ho havíem parlat això, però veig que això no s'atura i continua. Vull dir, és una qüestió que no...
El problema persisteix i anirà més perquè han arribat molts menors a aquest primer trimestre i la tendència és que continuarà pujant.
Doncs Imma Viudes, portaveu del sindicat Safepol de Mossos d'Esquadra, escolta'm, com sempre, molt agraït i moltes gràcies per la xerrada. Una abraçada.
Gràcies a tu. Bon dia.
Doncs ja ho sentiu, és el que tenim. Prudència i sempre és una qüestió, com sempre, de mitjans.
Soy de una generación que no nació libre.
El primer Marshall negro de los Estados Unidos.
Mi dueño me enseñó a disparar.
Al oeste del Mississippi.
Pero se negó a enseñarme a leer.
Tenemos a un negro y a un viejo acabado.
14 duelos ganados.
Busca del forajido más infame de este territorio.
3.000 criminales detenidos.
Si ese negro insiste en encontrarme, tendré que dejar que lo haga.
Nunca he visto a nadie tan cruel.
Basada en hechos reales.
Ni tan rápido.
Infierno en la frontera. El sábado a las 3 menos cuarto de la tarde, en 13.
Picasso dijo, que las musas te pillen trabajando. Balduero, una cepa premium. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. El vino hecho a mano, el vino de las musas. Bébete el arte de Balduero.
¿Eres de los que empiezan el día observando el amanecer? ¿O de los que se pasarían la noche frente a la pantalla? Seas como seas, tu mirada es única. Por eso ahora en General Óptica tienes todas las gafas con un 50% en cristales. General Óptica, tu mirada eres tú.
Me preocupa mi futuro. Por eso he contratado un plan de pensiones con esa compañía de seguros que el logotipo es un koala o algo así. Porque sé que con esa compañía de seguros que el logotipo es un koala o algo así, estaré preparado para el día de mañana.
Haga como él. Contrate ya un plan de pensiones con esa compañía de seguros que el logotipo es un koala o algo así.
Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Por eso, si diriges una empresa y nos estás escuchando, queremos recordarte que, según los estudios, la radio es el medio donde se recuerdan más marcas un mayor número de veces. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Està a punt de marxar. Per cert, sabem, el confort de la teva llar és importantíssim, eh? I amb l'arribada de la calor, doncs no et preocupis, o del fred, no et preocupis, ara més cap a la calor, perquè les finestres modernes de Bricoventana, Ponés, mantindran la teva llar fresqueta, doncs acumulant aquest aire condicionat que no s'escaparà, o l'aire calentor, si és l'hivern, eh? Així que, a què esperes? Renova les teves finestres amb Bricoventana, Ponés. Brico-ventana, Ponés, per una comoditat màxima i per donar el confort que es mereix la teva llar. Brico, Ventana, Punes. A punt d'arribar a la una del migdia, de seguida t'expliquem tot el que t'interessa a Mediodia Cope amb Pilar García Muñiz, però has de saber una cosa, que el dia 24, dimecres vinent, estarem celebrant el 50 aniversari de Grup Corsa a Castellví de Rosanes. Aquí ho podràs seguir. Dimecres 24 a Castellví de Rosanes, 50 aniversari de Corsa. La una.